COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Davant la lleugera millora de la situació de la sequera a Catalunya i l'aixecament de les restriccions, algunes mesures que s'havien anunciat a bombo i platereta han quedat desactivades. És el cas de la desalinitzadora que el Gremi d'Hotels de Lloret de Mar a les comarques de Girona havia contractat per aquest estiu i que ha quedat ajornada fins l'any que ve. Les abundants pluges del passat mes de maig i també el que portem de juny han incrementat les reserves hídriques i les previsions indiquen que podrien aguantar fins ben bé finals de gener de 2025. Amb aquesta previsió i l'aixecament de les restriccions, el Gremi d'Hotels ha decidit aparcar el projecte de la desalinitzadora fins a principis de l'any que ve, quan podrien imposar-se noves restriccions al consum d'aigua si continua la tendència cap a la sequera que castiga Catalunya des de fa quasi bé 4 anys. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i mentrestant els hotelers ens han explicat que buscaran una ubicació definitiva per a les instal·lacions que en un principi pensaven situar en un extrem del passeig marítim de forma provisional. Aquesta desalinitzadora havia d'agafar aigua de mar, treure'n la sal, abocar-ne un dipòsit perquè camions cisterna la repartissin pels hotels i així poder omplir les diferents piscines de Lloret de Mar. D'aquesta forma es volia salvar la principal activitat econòmica de Lloret, com és el turisme. Però l'abundant pluja ha salvat l'estiu pràcticament tot i el Gremi d'Hotels demana, això sí, no baixar la guàrdia, com li han explicat a l'Ian Ledesma.
Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, ha confirmat que els hotelers no faran ús de la desaladora aquesta temporada d'estiu. La previsió que havia fet el Gremi s'ha trencat un cop s'aixeca l'estat d'emergència. Com a solució, el Gremi ha posposat el seu funcionament i mentre treballa per estudiar la ubicació de la desaladora per estar preparats en cas de tornar les restriccions. Ho assegura Enric Dotres.
No l'hem aturat. El que fem és deixar-la en stand-by per reestudiar tot el projecte definitiu amb ubicació definitiva. És a dir, nosaltres vam començar aquest projecte corrents amb la necessitat de poder salvar la temporada turística i, en conseqüència, tots els llocs de treball i les activitats indirectes del sector turístic.
Des del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar apunten que faran un ús molt responsable de l'aigua en el reompliment de piscines aquest estiu, però descarten posar la desaladora en funcionament, mentre Enric respon amb el que faran amb la desaladora en el període d'inactivitat.
No, hem parlat amb el fabricant, nosaltres tenim una part pagada i hem parlat amb el fabricant perquè aquesta màquina ens la guardin fins al moment que faci falta.
Es preveu que el gener del 2025 s'acabin les reserves hídriques que hi ha actualment i, si no plou més, el govern haurà de tornar a aplicar restriccions.
Gràcies, Ian. Obrim ja l'àrea de serveis. Ho fem amb la previsió del temps. Aquesta segona meitat de setmana vindrà marcada per un augment clar de les temperatures. Els termòmetres es dispararan i tocaran sostre entre divendres i dissabte quan tindrem valors de més de 35 graus en punts de les comarques de Lleida, la Catalunya central i també l'interior de les comarques de Girona. Dijous i divendres predominarà el sol i només s'espera algun ruixat aïllat a la tarda al Pirineu, dijous i en punts del prelitoral de Tarragona el divendres. Al cap de setmana sí que tornaran les tempestes dissabte durant la tarda a Ponent i al nord i diumenge entre les comarques de Girona i les de Barcelona. Sàpiguem ja com estan les carreteres. Avui amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Sí que parlem, però, d'aquest accident que s'ha produït a la B20 C32, a tocar de la ronda de dalt de Barcelona, a la zona de Cornellà, sortint de Barcelona, i aturades entre Esplugues i Cornellà. Això a la B20 C32, aquest tram molt carregat, com dèiem, sortint de Barcelona per l'extrem sud a causa d'un accident. De la resta de vies, per volum de trànsit, aturades d'un parell de quilòmetres a la P7, entre Barberà i Santa Perpètua, sentit nord, sentit Girona, i també parlem de més trànsit al seu lateral, a B30, al tram de Barberà, un parell de quilòmetres també en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15. Catalunya ha començat l'any amb dades rècord de donacions d'òrgans. Per primera vegada s'ha trencat la barrera dels 50 donants per cada milió d'habitants. Tot i això, el Departament de Salut avisa que les dades de donants són molt canviants, són molt variables i poden variar d'un dia per l'altre. Per tant, diuen no val a badar. Elena Hernández.
Catalunya ha assolit per primera vegada una taxa de 50 donants d'òrgans per milió de població, una fita marcada a nivell estatal i que algunes comunitats ja superen. En l'actualitat, Espanya té de llarg la taxa més alta de donants del món, lluny de la mitjana europea, amb 21 persones per milió de població. Durant el primer quartrimestre d'aquest any, a Catalunya, 152 persones van donar òrgans en morir i 59 ho han fet en vida. En aquests 4 mesos s'han fet 533 transplantaments, amb una crescuda d'un 8,6% més. Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments, valora aquest creixement.
Però que estiguem superant els 50 vol dir que realment doncs, no només s'ha recuperat el Covid i que la societat és enormement solidària, sinó que també estem en un nivell d'excel·lència amb la donació. Esperem que puguem mantenir aquests 50 en el temps.
A nivell europeu s'espera la publicació d'una nova regulació sobre substàncies d'origen humà, destinada a augmentar la seguretat i traçabilitat en trasplants i altres processos relacionats que inclouen la sang, teixits i cèl·lules.
Gràcies, Helena. I ara vull parlar d'una malaltia moderna i occidental. Moderna perquè la seva incidència ha començat a tenir rellevància fa tot just 30-35 anys, perquè la seva aparició sembla estar molt vinculada, molt relacionada a l'entorn i també a la dieta. Es tracta de la malaltia inflamatòria intestinal, que si ningú no hi posa remei, es convertirà en un dels principals i més urgents desafiaments de salut, donat l'increment sostingut en la seva incidència els últims anys arreu d'Espanya. A tot l'Espanya la pateixen unes 400.000 persones. Afecta adults, tant adults com a joves, i segur que en sonen aquests diagnòstics: colitis ulcerosa o malaltia de Crohn. D'això n'hem parlat avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb la gastroenteròloga de la Mútua de Terrassa, Yamil Zavala. Ho ha fet la Yolanda Canales.
De fet, segons la doctora Zavala, hi ha dos pics d'incidència, entre els 20 i 30 anys i entre els 50 i 70. Aquestes malalties, com la colitis ulcerosa o el Crohn, es troben dins del grup de les anomenades malalties autoimmunes. Això què vol dir? Que hi ha un element, un factor, que provoca una reacció exagerada del sistema immunitari que ataca, en aquests casos, el tracte digestiu. Ho explica millor la doctora.
Són una reacció inadequada del sistema immune, és a dir, tenim una persona que té una predisposició perquè tingui una resposta inadequada a el que passa en el seu mitjà. I això fa que la immunitat s'activi d'una manera desproporcionada i, una cosa molt important, autoperpetuada, és a dir, que si nosaltres no fem res, això continua, i ataca el budell. En la malaltia del Crohn pot afectar a tot el budell, a tot el tracte digestiu, des de la boca cap a l'anus,
sí.
I en les altres dues, la colitis ulcerosa i la colitis indeterminada, doncs només afecta al colon.
I Emilia Zavala diu que es tracta de malalties que no es poden prevenir. Es té una predisposició genètica, sí, però després es pot desenvolupar o no la malaltia. Però sí, hi ha factors que poden ser els desencadenants, fins i tot una infecció.
No sabem què és el que passa, què comença tot aquest procés inapropiat, però és aquesta unió, no? Una persona que té una predisposició i que passa alguna cosa en el mitjà, pot ser una qüestió pues, molt estressant que afecta la microbiota que tenim en l'intestí i això fa que comence, o pot ser fins i tot pues, després d'una infecció intestinal pues, que comencen aquestes coses.
La doctora diu que es poden controlar els símptomes amb medicaments. Hi ha diversos tractaments que passen per antiinflamatoris, immunosupressors, corticoides o fins i tot tractaments biològics més novedosos. La majoria de pacients poden controlar la malaltia, si bé és cert que hi ha al voltant del 30% en què s'han de provar moltes coses.
Nosaltres, en les unitats especialitzades, tenim molts pacients que estan molt malament. És a dir, nosaltres seleccionem ja la gent que ens arriba i és veritat que aquests pacients pues, tenim, costa més de portar-los a el que nosaltres, els metges, diem la remissió quan no tenim activitat. Mm. És veritat que n'hi ha gent, que és un 30% de persones, més o menys, entre 30-40%, que hem de provar moltes coses per intentar que responguin al tractament.
I també un 30% dels pacients no responen a cap d'aquestes opcions i acaben sotmetent-se a cirurgies de resecció del còlon.
Avui t'estic explicant que hi ha malalties que per les seves característiques marquen la vida d'una persona. Una d'elles és la malaltia inflamatòria intestinal. El seu origen, com t'estim explicant, és desconegut i engloba dues patologies, la colitis ulcerosa i la malaltia del Crohn. La Núria, amb la que parlaré ara mateix, ha de viure i conviure amb això, amb la malaltia del Crohn. Bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
Molt bé. Explica'ns una mica quan et van diagnosticar i com et va canviar la vida un cop et van dir que tenies doncs, aquesta malaltia, la malaltia del Crohn.
Doncs bé, això va ser al voltant d'uns 14 anys, aproximadament, i el tema és que bueno, jo vaig començar doncs, amb unes diarrees molt fortes i a baixar pes d'una manera molt escandalosa. Em van diagnosticar primer que era doncs, un virus o alguna cosa així i arrel d'insistir, al cap de 2 o 3 mesos que potser havia perdut 15 quilos, em van diagnosticar la malaltia. Arrel d'una temporada bastant complicada, emotivament es va desencadenar tot això.
I com et canvia, com va canviar la vida a partir d'aquell moment, Núria?
Bueno, bé, el més important és el tema psicològic, perquè un cop tens la malaltia saps que no és re greu i que, bueno, que això en principi no t'has de morir, no?, com altres malalties, però sí que, clar, et canvia la vida en el sentit de que, bueno, de que ja comences a tenir una medicació crònica, que no saps en cada moment els canvis estacionals, etc, el que et va modificant la teva vida, el teu estat d'ànim, com et trobes, no?
Sí.
Tot i que jo dintre d'aquesta malaltia t'he de dir que sóc una privilegiada.
Per què?
Bé, perquè ho porto bastant bé psicològicament, vull dir, em parlo molt obertament, explico pues, que, bueno, i amb la doctora i tot, i després també perquè no tinc uns símptomes molt greus. Sí, en determinats moments els tinc greus, però no com altres companys que he pogut parlar de la consulta on em visiten,
sí,
que pues, lo típic que tenen que buscar allà on van un bany i tenir-lo controlat en tot moment, a mi això no m'està passant.
Això és un patiment terrible, eh? Perquè escolta,
exactament,
una cosa, Núria, globalment pots fer-ho tot, pots fer vida normal, però d'una altra manera, diuen els metges, no? És així, no? Com enfoqueu la malaltia?
Bé, jo la veritat és que no tinc cap tipus de problema en fer cap tipus d'activitat. Sí que és veritat que hi ha moments de l'any que em trobo molt més fluixa de lo normal, a nivell pues, que no tinc tants ànims, que em sento molt cansada, tinc a vegades un dolor crònic a el que són tota la part abdominal, i clar, són els meus símptomes que jo ja detecto que això està mobilitzant, clar, no?, el meu cos, i que és el que al final em fa anar una miqueta pitjor durant el dia, però ja et dic, a nivell mental, com estic forta i tal, doncs jo intento que això no m'afecti, eh? Perquè és que si t'estàs tot el dia queixant i pensant ai, que és que tal qual, doncs bueno, intentes
malament.
Forma part de la teva vida i el que fas és conviure amb
gestionar-ho,
amb això.
Gestionar-ho. Doncs, Núria, jo el que et deia, per la gent que ens estigui escoltant ara mateix, hi ha algun símptoma que ens hagi d'alertar de que podem patir aquesta malaltia de Crohn i si hem d'anar ràpidament al metge?
Bé, jo la meva simptomologia quan la vaig detectar és simplement que tens moltes ganes de fecar a tot moment, solament és menjar i treure tot el que menges automàticament. Jo crec que això és un tema d'alarma, i sobretot també el sangrat.
Ja.
D'acord? Jo seria les dues coses més importants.
Clar. Tinc entès que encara que la malaltia del Crohn es pot produir a qualsevol edat, els pacients que es diagnostiquen soleu tenir entre els 20 i els 30 anys. És l'edat, podríem dir, que es diagnostica més, i a més jo crec que és una edat crítica, no? Laboralment és quan la gent està molt més activa o està a punt, no?
Bé, en el meu cas va ser al voltant dels 40, més 40. O menys, 40-42, sí. I bé, jo sempre ho associo amb una temporada una mica complicada a nivell emocional a la meva vida, i comentant-ho amb el metge, no és una cosa que estigui realment especificada o demostrada, però sí que la realitat és que és una malaltia que té molt a veure també amb l'estat d'ànim, amb l'estrès, amb situacions pues, allò fora d'una vida normal que et puguin passar, eh?, i que t'afecta, i això també fa que els símptomes o, per exemple, les recaigudes tinguin que veure amb moments concrets de la teva vida. Jo he tingut dos recaigudes i les dues recaigudes han sigut per moments molt crítics meus personals.
Ja per acabar, Núria, suposo que el diagnòstic precoç seria fantàstic, però avui en dia és el gran escull, no? Crec.
Sí.
No?
Home, és que jo crec que no hi ha estudi precoç sobre això. És una malaltia que la portes i que hi ha molta gent que se li pot desenvolupar i no. Té un caràcter hereditari, en aquest cas la meva mare també ho té. I, bueno, millor pues, he tingut la gran sort de que em donés aquesta herència. I així ha sigut.
Pel que ens dius, és una herència més suau, no? Vull dir, que comparat amb altres companys o amics o gent coneguda que té aquesta malaltia, tu portes una mica millor, sobretot psicològicament, ens deies.
Sí.
Doncs, Núria, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per donar el teu testimoni, i que et vagi tot molt bé, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, vale? Gràcies.
Interessant el testimoni que ens ha portat la Núria, una pacient amb la malaltia del Crohn. Nosaltres arriba un moment de fer una petita aturada, pausa per publicitat, i després t'explicaré per què el Tribunal Suprem ha tombat el darrer intent dels ocellaires de la Rambla de Barcelona de mantenir les seves parades.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este viernes estaremos en directo desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Desde la 1 y hasta las 4 de la tarde, vive con nosotros Mediodía COPE. Recuerda, el viernes 7 de junio, Mediodía COPE, desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs, com et deia fa un momentet, el Tribunal Suprem ha desestimat la possibilitat que les parades d'antics ocellaires de la Rambla puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El consistori, l'Ajuntament barceloní, celebra la decisió i els ocellaires reben amb resignació aquesta decisió de l'alt tribunal. Amb ells ha parlat la Mar Puerto.
Sí, la sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. El Javier Cuenca és el portaveu dels ocellaires i ens ha parlat del tema.
Nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que va ser en una altra època, lògicament, les antigues ocellaries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engabiats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, ostres, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat. Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Tot això, però, ha tingut al llarg dels anys el seu procés. L'agost del 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes i al gener del 2022 l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona va donar un mes de termini per desallotjar les parades d'ocells.
El que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguem declarats patrimoni cultural immaterial. I tot això ha succeït perquè un cop hem aconseguit aquestes signatures dels que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària, doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repeteixo que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades patrimoni cultural immaterial.
Un fet que coincideix també, actualment, amb l'inici d'una gran reforma de la Rambla.
Paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però, al igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret de ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma i, sobretot, aquest conflicte, ja fa molts anys que això va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions, vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
Per tant, una solució encara pendent i un conflicte enmig esperant arribar a un acord per amb dues parts.
Gràcies, Mar. Una altra factura de l'època Colau com a gestora, mala gestora de l'Ajuntament de Barcelona. Atenció, aquesta notícia que t'explico ara ens arriba de Madrid i que pot tenir molta transcendència en la sessió del dilluns, la Constitució del Parlament de Catalunya. La sala primera del Tribunal Constitucional ha aprovat aquest dimecres una sentència que anul·la l'habilitació del vot telemàtic de l'exconseller Lluís Puig durant la passada legislatura. La resolució podria afectar la capacitat de Puig i de l'expresident de la Generalitat, el pròfug Carles Puigdemont, i també un altre fugit de la justícia, el diputat Rubén Wassenberg, de votar la Constitució de la nova mesa del Parlament aquest dilluns, quan tots tres hauran de tornar a demanar l'ús del mecanisme telemàtic. Es tracta d'un acord per unanimitat que ha avalat la ponència que havia fet la magistrada Maria Luisa Segoviano. La decisió no implica l'anul·lació de cap de les votacions on havia participat Puig. Aquesta sentència declara vulnerat el dret dels diputats del PSC, i havia presentat recurs a les funcions representatives amb els requisits que assenyala la Constitució, però no anul·la les votacions del ple de la cambra que es van adoptar amb el vot de Puig durant el temps en què va estar vigent la seva habilitació de vot telemàtic. Per tant, ni Puig, ni Wassenberg, ni tampoc el encara fugit Puigdemont podrien votar possiblement el pròxim dilluns en el ple de Constitució de la Cambra Catalana sorgida de les eleccions del passat dia 12 de maig. Deixem el Parlament, ens quedem encara en qüestions referides a la ciutat de Barcelona. Parlem d'uns altres que tampoc estan gens contents amb el consistori de la capital catalana. Són els integrants de la plataforma Barcelona amb la selecció. Un cop més se'ls ha negat la cessió d'un local municipal per a seguir els partits de la selecció espanyola de futbol en una pantalla gegant que la mateixa plataforma sufragava. El consistori només instal·larà una pantalla gegant si la selecció arriba a la final de l'Eurocopa, i ho faran amb molt poc entusiasme. Oi, Yolanda Canales?
Poc entusiasme, veritablement. I això que des de Barcelona amb la selecció tenien esperances, perquè al febrer el consistori els va fer saber que seria l'Ajuntament qui organitzaria la instal·lació de pantalles i que més endavant ja els oferirien detalls. Això al febrer, però el 27 de maig passat, des de la regidoria d'Esports, ja els van precisar que això només seria possible si Espanya arribava a la final de l'Eurocopa. Des de l'entitat lamenten que les coses no hagin canviat ni amb un govern socialista, i recorden que el consistori ha autoritzat una infinitat de pantalles gegants, fins i tot ara fa ben poc, per la final de la Champions League femenina i que jugava al Barça. Denuncien que han estat perdent el temps, que l'Ajuntament els ha enganyat, i ara buscaran un pla B perquè la selecció es pugui veure en pantalla gegant, com així ho explica el Guillermo, membre de Barcelona amb la selecció.
Tras muchos intentos, hemos recibido una vez más la negativa de montar la pantalla para ver la selección española en un espacio público. Es una pena porque tanto en Barcelona como en Cataluña hay muchísima afición, más de la que se piensa la gente. Hay muchísima afición de la Roja y no nos queda otro remedio que a través de la plataforma de Barcelona con la selección montar una pantalla en un espacio. Así que en breve tendremos más información. Estar atentos a nuestras redes sociales, Barcelona con la selección.
S'ha de tenir en compte que el que demanava l'entitat era que l'Ajuntament el cedís un espai municipal a partir del dissabte 15 de juny, que és quan debuta Espanya, perquè ells ja s'encarregarien de la instal·lació de la pantalla perquè això no tingués cap cost per als ciutadans.
També a Barcelona, el líder del Partit Popular, Daniel Cirera, afirma que l'Ajuntament ha de replantejar-se el carril bici en una via ràpida com és la via Augusta. El Popular ha denunciat aquest matí que no hi passa cap bici pràcticament i, a més, provoca mals de cap als conductors i també als veïns pels embussos que constantment hi ha. Elena Hernández.
Des de primera hora del matí, Daniel Cirera ha repartit fulletons pel carril bici que es troba a la via Augusta. Cirera ha manifestat que aquest tram està provocant molts problemes, un d'ells el de la contaminació a causa dels embussos.
I també està provocant més contaminació, perquè ja a l'haver més embús s'està provocant una concentració més elevada de vehicles i, per tant, més contaminació. També l'informe de l'Ajuntament de Barcelona, que va fer a instància nostra, posa de manifest que les línies d'autobusos van més lentes, per tant, transport públic pitjor, més contaminació.
Cirera assegura que aquesta reivindicació no és en contra de la mobilitat sostenible, sinó de la mala planificació en la seva construcció. Els populars remarquen alguna de les queixes dels veïns i conductors que han de fer servir aquesta via per arribar a la feina. Cirera afirma que els problemes poden acabar traslladant el carril bici a vies paral·leles.
I el que trobem són molts ciutadans que diuen que triguen molt més a arribar a la seva feina des que aquest carril bici està en funcionament. Tenint en compte, a més, que la utilitat per part de ciclistes es limita a unes hores molt concretes del dia, creiem que aquest carril bici s'hauria de fer, s'hauria de traslladar a altres carrers que no siguin tan principals per l'entrada i sortida de la ciutat de Barcelona.
Daniel Cirera ha expressat l'importància de fer un carril bici amb racionalitat. A més, assegura que l'informe del RAC sobre el carril bici avala que es va planificar malament. Per últim, Daniel Cirera ha confirmat que continuaran treballant per acabar amb aquesta problemàtica.
Deixem la gran ciutat, marxem cap a la comarca de l'Anoia, que és de les que la que ha crescut més habitants en el període entre 2022 i 2023. I com ha estat això? Doncs en bona mida per la pandèmia, pel fet que Barcelona continua expulsant habitants, un fenomen que també estan notant, o que també estan notant comarques com el Baix Llobregat o el Penedès, i els efectes de la crisi econòmica. I és que moltes persones d'aquestes comarques que t'he parlat tenien segones residències a l'Anoia, i ara mantenir dues vivendes resulta massa costós i molts han decidit marxar a viure doncs a l'Anoia, amb bons serveis i que està relativament ben comunicada tant amb Barcelona com també amb el Baix Llobregat. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el Sergi Tor ha pogut parlar amb l'alcaldessa d'un d'aquests municipis que ha experimentat un major creixement en quant a habitants.
Sí, Carles, un bon exemple és Piera, ubicada al sud de la comarca d'Anoia, a peu de la muntanya de Montserrat. La seva evolució demogràfica impressiona. 6.000 habitants al 1991, 10.000 al 2001, 15.000 al 2021 i ara supera els 18.000 empadronats. Un 300% d'augment en una superfície també sorprenent, de 57 quilòmetres quadrats amb un total de 19 nuclis habitats. Un boom demogràfic sostingut amb el temps. Un exemple del perquè és la seva actual alcaldessa. Carmen González ha explicat a Herrera en Cope la seva arribada al municipi quan tenia 9 anys.
Jo, de petita, doncs, teníem la casa del cap de setmana aquí i bueno, el meu pare, en aquest cas, treballava set al centre tècnic i què fa això? Doncs que canvis el que és el teu lloc habitual de viure, doncs, per proximitat i bueno, doncs, per la tranquil·litat que també dona el municipi, doncs, es decideix a fer aquest canvi i venir aquí a Piera a viure.
I un creixement a la localitat que també afecta els preus. Mirada als portals immobiliaris. Avui un pis de 78 metres quadrats i dues habitacions al centre de Piera costa 150.000 euros. De lloguer, un pis de tres habitacions de 70 metres quadrats té un preu de 825 euros mensuals. L'alcaldessa Carmen González ha reconegut que a Piera viuen habitualment a més de 20.000 persones i necessiten ajudes per cobertura de serveis públics. Fins i tot mostra inquietud d'un major creixement si no va acompanyat del suport de les administracions supramunicipals.
Ara, clar, Piera ja no és un poble petit. Llavors, ostres, no sé si inclús ens convindria fer el salt ja d'aquest dels 20.000, perquè, clar, no som un poble petit. Llavors, els ajuts que ens poden venir de Consell Comarcal sempre estan més enfocats en pobles que tenen menys recursos.
Masquefà i els hostalets de Pierola viuen una evolució similar, segones a residències que passen a ser les principals per fugir de la massificació i de l'eix més industrial.
Saludo ara el senyor Jordi Parcerisas, que és el president del Consell Comarcal de l'Anoia i també regidor d'un dels municipis que més ha experimentat aquest increment de població del que estem parlant avui aquí a COPE Catalunya Andorra. Parlem dels hostalets de Pierola. Senyor Parcerisas, molt bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Molt bé, aviam. Globalment s'ha produït un increment de població en tota la comarca de l'Anoia, en pobles com Piera, com Masquefa, els hostalets. I aquest increment ha estat sobrevingut o ha anat creixent a poc a poc? Com ho han viscut vostès?
Miri, li explico. Aquesta comarca, l'Anoia, és una comarca limítrof amb el Baix Llobregat, amb l'Alt Penedès i amb el Bages, val? Però la banda que toca més a Barcelona i a l'àrea metropolitana és aquesta del Baix Llobregat. Per tant, el que s'ha produït aquí és un efecte contacte i un efecte d'expansió d'aquesta àrea metropolitana en els seus límits de creixement natural, no? És obvi que l'expulsió produïda per l'augment de preus, doncs tant del lloguer com d'adquisició d'habitatge, el que provoca és que la gent doncs vagi buscant corones més allunyades del centre d'aquesta metròpoli per trobar doncs habitatges més assequibles. Aleshores, el que es produeix és que les comarques limítrofs a aquesta àrea més tensionada doncs experimentin un creixement. Doncs aquest municipi ha anomenat molt bé, són els que són més estan en contacte directe amb aquesta àrea del Baix Llobregat i dels Vallès, de les comarques dels Vallès, i aleshores es produeix un augment de població que és sostingut en el temps, però que des d'ençà de la pandèmia cap aquí doncs s'ha produït d'una forma exacta, molt notable. I hi ha un fenomen que és certament peculiar, que és que no s'ha fet molta obra nova, així com a l'època del boom urbanístic de l'any 2005 hi havia tot l'skyline d'aquests municipis, hi havia grues, hi havia obres en construcció. Actualment no se'n veu cap en el panorama. I així aquí el que ha passat és que s'està acabant la segona residència, que era molt popular en aquests entorns nostres, en l'estiueig, s'estan acabant aquest fenomen i la segona residència passa a ser primera.
Això vol dir que la gent valora molt tenir un terreny propi, verd, rodejat de natura, i està doncs, molt a prop de Barcelona, no? 30 o 40 minuts, poder, no, senyor
Parcerisas? Sí, correcte. No? Aquí estem a més o menys aquestes distàncies. Hi ha connexió en un carrilet, més deficitari del que ens agradaria, però hi ha el carrilet que ens connecta amb tren. Això també és un fenomen que ens descobreix ja el mapa. Molta gent apareix per aquí per primera vegada a través del tren i això fa que siguem com més accessibles, no? També és veritat que no tothom que ve a viure aquí doncs ho pot fer amb un terreny, amb una casa, amb un entorn rural, perquè aquests municipis que vostè em comenta també han crescut amb cases aparellades i també han crescut amb habitatges horitzontals a través de pisos.
I aquest increment de població s'ha notat en els serveis? Perquè, vull dir, no és el mateix disposar de gent de caps de setmana que en canvi viure aquí permanentment famílies amb nens que han d'estar escolaritzats, consultori mèdic, transports, seguretat. Com ho resolen tot això, senyor Parcerisas?
Sí, miri, aquí jo crec que aquí, aquesta és la clau. És a dir, aquests creixements amb un entorn i amb una societat en què hi ha llibertat de moviment i tothom pot viure més o menys on vulgui, val? En funció, òbviament, dels preus que pugui o que estigui disposat a... Aquí la clau està en quins serveis ofereixen els municipis a tota aquesta població nouvinguda. Clar. Jo crec que aquest és el gran debat. Quin tipus de serveis prioritzem? Perquè és bé que és cert que en pocs anys, quan es produeix un increment poblacional, poc marge hi ha per crear serveis de la nit al dia, val? Però aquí hi ha una qüestió de prioritats. Els recursos, com bé sabem, són limitats i aleshores els servidors públics hem de decidir què prioritzem. Si una qüestió d'ensenyament, per exemple, els hostalets estan en transició de passar d'una escola fins a primària a tenir doncs un institut-escola, per tant, fins a l'ESO, això també és una explicació del fenomen migratori. Si es fa un nou CAP, si intentem que la noia tingui una comissaria de Mossos d'Esquadra, si es fa un pavelló per donar activitat esportiva i cultural als veïns d'aquí, els nous i el nou contingent poblacional que hi ha. Si donem infraestructures bàsiques amb algunes urbanitzacions com Clavegueram, que n'hi ha que no en disposen, aquest és el debat. On es posen els recursos, què es vol prioritzar, I aquesta una mica és la decisió que crec que als servidors públics ens toca prendre entre criteris tècnics i criteris d'interès.
I qui ho paga, no, senyor Parcerissa? Aquí la Generalitat tindria...
I qui ho paga.
Escolti una cosa, ja per pràcticament acabar, hi ha risc de que poblacions com Piera, Masquefa o els propis hostalets acabin sent ciutats dormitoris? S'han contemplat aquest risc?
Personalment, si em pregunta si el risc, o i tant si hi és, i si em pregunta si aquest és un tema que em preocupa a mi personalment molt. Molt em preocupa que aquests pobles perdin identitat, que aquests pobles es converteixin simplement en llocs de residència, com bé diu, per anar a dormir, i que no hi hagi un arrelament. Però aquí torna a passar-nos la pilota en els servidors públics, perquè hem de nosaltres crear un sentiment de pertinença, un arrelament, factors de cohesió, llocs de trobades socials, per la gent que es vulgui integrar en aquests pobles que ja tenen unes vides, unes tradicions, unes cultures, doncs hi tinguin una cabuda i no siguem només un lloc on el terreny és més econòmic que el poble més proper a l'àrea metropolitana, sinó que hi hagi una vida que siguem capaços de preservar. Aquí també això ens compete a nosaltres i hem d'abocar recursos i imaginació, molta imaginació.
Es tracta de fer poble, que la gent se senti poble, poble o petita
Correcte.
Ciutat. Molt bé, Jordi Parcerissas, president del Consell Comarcal de l'Anoia, gràcies per atendre'ns tots aquells reptes que ens ha posat sobre la taula amb aquest increment de població que hi ha a tota la comarca de l'Anoia, que se sàpiga digerir prou bé. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies i bona tarda i gràcies per posar-hi el focus.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope. Escoltarem Joan Laporta avui o què?
Sí, repassarem els principals titulars que va deixar Laporta en la seva entrevista a Barça One. Va parlar de la sortida de Xavi, de l'arribada de Flick, del fitxatge d'Mbappé, de planificació esportiva. De seguida l'escoltem i analitzem aquesta compareixença. Avui juga la selecció espanyola contra Andorra a partir de 2:15 a Badajoz. Un dels dos partits de preparació que té abans d'afrontar l'Eurocopa. La selecció espanyola femenina ja està classificada per l'Euro del 2025, després de derrotar ahir per 3-2 a Dinamarca. El Girona tanca l'extrem uruguaià Luciano Rodríguez. En bàsquet, Fotis Katsikaris seguirà a la banqueta del Girona la propera temporada. I en tenis, Alcaraz ja està classificat per les semifinals de Roland Garros, va superar a Tsitsipas, el va guanyar bé en 3 sets, jugarà semifinals contra l'italià Sinner, pinta autèntic partides el proper divendres.
Molt bé, portes molt bé això del grec, Ballori? No ho sabia pas,
Fotis Katsikaris, què t'ha semblat?
Fantàstic, repite.
Fotis Katsikaris.
Molt bé, 3 de la tarda i 5 minuts. Esports Cope amb el Joan Ballori i tot l'equip d'esports de Cope Catalunya i Andorra. Ho deixem aquí. Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.